Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui viurem i us encomanarem la terra. Què tal? Bona tarda, com esteu? Us saludem en directe quan són les 3 i 7 minuts de la tarda des del Parc Ecohistòric del Pont del Diable de Tarragona. Demà és dia 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient. I els Solidaris i Catalunya Ràdio ens hem sumat activament a la Setmana de la Natura que han organitzat conjuntament la xarxa de custòdia del territori i la xarxa de voluntariat ambiental, la força dels moviments ambientals de Catalunya. No sé si sentiu la gent al nostre voltant, això avui és ple de famílies que ara mateix dinen. Que aprofiti, família, bona tarda a tothom. I a l'ombra de pins i de margallons, aquest matí amenaçava una mica de pluja, ara no hi ha sol, passa una mica de ventet, almenys no fa calor, fa fresqueta. En ple bosc mediterrani, enmig de jardins romàntics, estem envoltats de masies i de cases plenes d'història, som a la terrassa de la Casa del Guarda, un edifici modernista, preciós, on hi vivien els guardes del parc durant els anys dels germans Puig i Valls, que van ser uns grans impulsors de l'ecologisme català, defensors del medi ambient i referents a tot el país i més enllà. Aquesta casa ara és el punt de trobada en el camí que porta el fantàstic aqüeducte de les Ferreres. És l'aqüeducte més important que tenim a Catalunya i diuen que un dels més ben conservats d'Europa. I que en època de l'emperador August portava l'aigua del riu Francolí fins a la gran Tàrraco romana. Per això aquest és un parc ecohistòric. I ara preneu nota. Paraules clau del programa d'avui. Conservació, custòdia, voluntariat i sobirania.
Solidaris, para't a pensar.
Mil desitjos a la lluna. Som tot allò que vindrà. Mil desitjos a la lluna. A la lluna. Som com l'onada que avança calmada, però mai no descansa la dansa del mar.
Perquè la salut ambiental no es pot dissociar de la salut de les nostres societats. Atenció al que diu un informe de les Nacions Unides que es va publicar la setmana passada a Nairobi, que la degradació del medi ambient i la contaminació són responsables, atenció, del 23% de les morts del planeta, més que les víctimes de les guerres. I que per evitar malalties a les persones, l'extinció d'espècies i la destrucció d'ecosistemes, és necessari, és imprescindible, que els governs inverteixin més en medi ambient, que les empreses el vegin com un capital intocable i que les persones passin a l'acció i en siguin plenament conscients. Però això no cal que ens ho haguessin dit, que ja ho sabíem, oi? Avui, els Solidaris...
Us heu mirat a través de la lupa, el que hi ha aquí? Heu vist tots aquests bitxets? Això és com un microscopi. Aleshores, a través del microscopi nosaltres veiem els macroinvertebrats aquàtics continentals. Són els invertebrats, sobretot insectes, que trobem als rius.
I després ho fiqueu aquí.
Ah, exacte, a través de... Veus aquí? Tens totes aquestes fitxes? Doncs a partir d'aquestes fitxes nosaltres el que fem és identificar les espècies.
El Pont del Diable és el típic espai que quan érem petits jo aquí en aquesta mateixa terrassa del berenador, merendero, que es deia llavors, havien passat moltes mones amb el meu pare.
Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona.
I era un lloc que teníem realment abandonat des de feia més de 40 anys i vam tenir una gran oportunitat de cercar una inversió molt important pel Pont del Diable de 2,5 milions d'euros i a partir d'aquí vam fer tot un preprojecte de conservació de tot el que és el parc ecohistòric del Pont del Diable.
Soc el Fernando. La natura és molt important.
Sí, nosotros queremos que los nens se relacionen con la naturaleza pues para que cuando sean mayores se sensibilicen pues con todo el medio ambiente y se preocupen como por lo menos más de lo que nosotros nos estamos preocupando porque nosotros lo estamos echando a perder.
Lo estamos echando a perder, diu. Ara ho veurem, ara ho analitzarem. Des de primera hora del matí i fins a entrada a la nit, quan ja sigui fosc, aquí al Pont del Diable s'hi està fent una bioblitz. I en temes ambientals, ja sabeu que en aquest programa tenim un afer amb l'Eduard Costa. Eduard,
bon
com
dia,
estàs?
No? Supercontent d'estar aquí, amb aquest paratge tan, tan guapo. BioBlitz, què és BioBlitz? 24 hores inventariant totes les espècies que hi ha aquí, però des d'una perspectiva molt familiar, des del voluntariat, des de venir amb tota la família, i amb uns experts que t'expliquen què és el que estàs descobrint.
Ciència ciutadana. Avui passarem llista de cuques, de mamífers, de rèptils, d'ocells, de peixos i de flora. No ho farem com ho farien els biòlegs, però la gràcia de que, no ho faci, de que ho facin les famílies, vaja, la gràcia de que hi siguin els nens, que avui això és ple, és justament encomanar-los la natura, que la coneguin perquè la respectin. I ens acompanyaran dos experts, en Jaume Soler i la Maria José Chessa, que avui fan de guies i de mestres al Pont del Diable, entre d'altres. Després ens els presentes, Edu.
I tant que sí, farem unes classes de biologia aquí.
Gràcies. Parlarem també als solidaris de sobirania, els greuges i els reptes de la sobirania ambiental a Catalunya, amb en Gustavo Duc, que és director de la revista Sobirania Alimentària. Porcs, fruita i pagesia, aquestes són les claus. I us presentarem un aventurer, l'Albert Bosch. Ha viatjat per tot arreu, ha pujat als cims de l'Himàlaia, va ser el primer pilot en córrer al Dakar amb un vehicle elèctric. Diu que ell abans era un consumidor de natura, però que ara se'n sent part, que la cuida, que la protegeix, i fa conferències motivadores per convèncer tothom que faci el mateix. Com fer-ho, doncs, per passar de la consciència al compromís?
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Adrià Bas.
I avui també amb un gran equip, les de sempre, la Rosa Silloé, la Judit Sala, l'Ester Garriga, la Marta Molina i l'equip especial d'aquesta excursió, la Laura Marín, en Ricard Portal, en José Antonio Muñoz i la Vanessa Carrión. I ara per començar, els anfitrions, els organitzadors de la Setmana de la Natura.
Com un jardí, la vida ens dona el que sembrem. Com un jardí, la vida
cigonyes, líquens, llacunes, rèptils, farigola, llúdrigues, abelles, rius de lava, moixons, orquídies, oranetes, nàiades, ratpenats, molses, falgueres, cavalls, arròs, voltors, roques, papallones, cactus, mel, dracs, tortugues, fonts, libèl·lules i molt més, perquè la natura és inabastable.
Senzilles que sopin.
I així, i amb una intensitat encomanadissa, des del 27 de maig i fins al 5 de juny, o sigui, fins demà, se celebra la Setmana de la Natura amb el lema Viu la Terra.
La vida ens dona el que sembrem.
Una setmana de 10 dies dedicats a promoure activitats arreu del país per conèixer la terra on vivim i, sobretot, per conscienciar la societat de la necessitat de conservar la natura i el territori. Una realitat que afecta a tothom i per això cal que tots actuem a favor del que ens dona vida, a nosaltres i a tot el que ens envolta.
Mentre es va fent de dia, les abelles bronzeixen, el gos remena la cua al ritme d'una espessor.
La Setmana de la Natura que Solidaris celebra avui al Pont del Diable de Tarragona és una iniciativa conjunta de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya i de la Xarxa de Custòdia del Territori. Dues xarxes d'entitats sense ànim de lucre i de referència en el món de la conservació de la natura i del voluntariat ambiental a Catalunya. Des que va començar la Setmana de la Natura, el 27 de maig, s'han fet més de 200 activitats gràcies a les més de 150 entitats ambientals i organitzacions que hi ha a Catalunya. Tot plegat per poder gaudir de la natura i, sobretot, per aprendre a respectar-la.
I ara surt un ull de sol. Sergi Marí, coordinador de la Xarxa de Custòdia del Territori, Jesús Ortiz, president de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya. Bona tarda, com esteu?
Bona tarda.
Una ronda ràpida de presentació de cadascun. Sergi, què és la custòdia del territori?
Ui, mira, la custòdia abasta moltíssimes coses, però per dir-ho molt resumidament, és quan les persones que volen conservar la natura, que cada vegada som més que ens sentim implicats i preocupats, fins i tot com van les coses i com va el planeta, doncs en lloc de demanar-ho, que es faci, anem i ho fem. directament. I això pot prendre moltes fórmules. Bàsicament, participar en una entitat de conservació que busca els llocs on els valors naturals són més importants i es formen acords amb el propietari de la finca o acords amb l'Ajuntament, acords amb els implicats, perquè entre tots conservem la natura de forma directa.
Molt bé. Jesús, quin pes té el voluntariat en aquest sector, justament?
El voluntariat cada vegada és més important, però tot i així tenim molta, molta, molta feina a fer. A la gent ens trobem sovint gent que ens diu, a veure, i què pagueu per això? Dic, no, és que no has entès el concepte de voluntariat. Estem acostumats, malauradament,
sí,
a que les administracions s'ho fan tot.
Les vostres són entitats que s'engloben en el que s'anomena el tercer sector ambiental, que a Catalunya integren unes 220 organitzacions, més de 5.000 voluntaris, però alerta que només dona feina a 356 persones, més o menys, i que mou 19 milions d'euros, aproximadament un 0,009 del PIB. Això és molt o és poc? Com el tenim, aquest sector ambiental, respecte d'altres països?
Petit.
Petit?
Sí, s'ha de dir petit.
Amb un 0,009...
Sí, és petit. A veure, quan parlem de tercer sector, no? que agafa també el sector social...
El social, esclar.
Quan diem tercer, hauríem de pensar per què diem tercer, no? Perquè hi ha un primer, hi ha un segon, no?
Hi ha el sector primari, públic...
I hi ha també l'empresa privada. Però cada cop hi ha dins l'economia un pes més important de la gent que fa les coses sense ànim de lucre i sense obligació pública. Aquest tercer sector ha de créixer en un país perquè la població es senti implicada amb el bé comú.
Sense ànim de lucre, però al mateix temps procurant ser sostenible i tenir continuïtat i que, per tant, fan falta diners.
I fan falta negocis viables. Clar. I això és el que volem fer al tercer sector ambiental, no?
I les vostres xarxes respectives, quin impacte hi suposen en aquestes xifres que ara estàvem donant? Quantes finques hi ha, per exemple, en custòdia ara mateix a Catalunya? Quanta gent hi treballa? Quants en són voluntaris o, per exemple, què cal fer, sobretot, perquè hi hagi més gent implicada, no? Qualsevol dels dos.
Sí, bueno, sobre la custòdia...
Sobre la custòdia, mira, actualment aquestes 100 i pico organitzacions que en fan ja tenen firmats a Catalunya prop de 600 acords de custòdia. És a dir, hi ha 600 llocs on algú ha afirmat que volen conservar el patrimoni natural. I això significa...
I d'aquests algú, quan són institució pública i quan són propietaris particulars?
Doncs dues terceres parts són privats, propietaris privats.
Això vol dir que tenim la gent molt conscienciada.
És a dir, que hi ha propietaris que senten custodis, no només que volen treure un profit de la terra, que això és legítim, perquè són els propietaris, sinó que també aprecien els valors naturals que hi ha a les seves terres.
Estem parlant, per exemple, algú que tingui una gran massa de bosc que costa de mantenir, que s'ha de fer neteja, que això val uns diners, i avui en dia no tothom en treu el rendiment econòmic d'aquest bosc. Perquè a vegades el tens, però no t'hi dediques, no et dediques a fer llenya, a fer fusta.
Sí, però el bosc no és només fusta.
No, esclar.
I els que entenen que el bosc és també biodiversitat, són espècies de molts de tipus, que dins del bosc hi ha altres valors, potser de zones humides, que està en un mosaic integrat d'agricultura i zones naturals, doncs aquests propietaris valoren que la seva finca pugui augmentar de valor no només econòmic, sinó també de valor moral, quan ells conserven la natura.
Deixeu-me ara que saludi l'Eduard Soler. Ell és el director del Parc Ecohistòric del Pont del Diable. Eduard, com estàs?
Molt bé.
Què és aquest entorn tan bonic en el que estem avui? Què és un parc ecohistòric?
Doncs és un parc ecohistòric, és un espai lliure d'accés obert a les persones que intenta conservar tant els valors naturals com els valors històrics i culturals, no? Que per nosaltres són indissolubles. En aquest cas, el valor cultural més important, evidentment, és l'aqüeducte romà de les Ferreres, que està aquí dins, no? del segle I després de Crist, però que no tindria cap sentit fora de context. I el seu context és un entorn forestal, un entorn de bosc mediterrani, que li dona, a més, un valor paisatgístic molt important, perquè aquest aqüeducte de roca calcària daurada contrasta moltíssim amb el verd perenne dels nostres boscos mediterranis, no? I com aquí tenim valors de tot tipus, doncs per això volem donar-li aquest sentit. I de fet és un concepte que cada vegada més arrela, no? Que és que els valors són sumats i tots van... la cultura, la història, el patrimoni, l'etnologia, la tradició i els valors naturals són i paisatgístics que se'n deriven, tots en conjunt formen un un element d'un valor incontestable, no?
Però aquí això ve de lluny, perquè ja ve de l'època de la família Puigvalls, que van ser els qui, a més de potenciar l'aqueducte, van construir tots aquests jardins romàntics, aquesta casa modernista en la que som ara. Qui era aquesta família?
Doncs era una família de Tarragona. A Tarragona, doncs, bueno, no som... A vegades ens oblidem molt de les persones que realment han fet coses per la ciutat i ens en recordem d'altres que potser no han estat tan... Bueno, han tingut altres tipus de valors, no? Però en aquest cas era una família adinerada, una família molt culta, una família filàntropa, de canvi del segle XIX al segle XX, i ells van ser... Bueno, de fet, gràcies a ells tenim els dos espais verds més importants de la ciutat, perquè per una banda tenim aquí, que va ser la seva finca rústica, no?, on ells practicaven l'agricultura, una finca molt gran, de més de 150 hectàrees en el seu moment.
És gros,
Sí, grandíssima. I a més, dins de la ciutat queda el que ara és el parc de la ciutat, que no deixa de ser l'entorn de la seva casa tarragonina.
El jardí de la casa particular de la família.
Que era la quinta de Sant Rafael, no? Uh-huh. Llavors, mercès a aquests senyors que van tenir aquesta voluntat de no només conservar, sinó millorar el seu entorn, doncs podem gaudir d'on estem actualment, no? No només dels edificis, sinó d'aquest espai on ells van construir un jardí d'estil romàntic, on ells van fer la primera reforestació després de la crisi de la filoxera, de la crisi vitivinícola, i bueno, aquí malauradament es queden poques coses de les que des d'aquella època, perquè ha passat molt de temps i moltes vicissituds històriques, però encara conservem alguns elements importants.
I a nivell de natura, pel que fa a la riquesa ecològica, què fa especial aquest ecosistema, aquest entorn?
Doncs aquest entorn està al costat del riu Francolí, i el riu Francolí és un espai fluvial i, per tant, això dona molta diversitat. I, per altra banda, tenim un entorn de bosc mediterrani, de terra baixa, amb una certa diversitat vegetal, amb espècies adaptades a aquesta sequedat que tenim aquí a Tarragona, però que està en un estat de conservació realment interessant i, a més, amb bones connexions cap a altres espais forestals més grans. Aquí estem a l'entrada de el que s'anomena l'Anella Verda de Tarragona, que aniria des del Francolí fins al Gaià, no? I són una sèrie d'espais que hi ha al nord de la ciutat de Tarragona, amb algunes mostres de l'agricultura mediterrània, però especialment una gran extensió de bosc mediterrani.
I què s'hi pot fer al Parc Ecohistòric del Pont del Diable? Perquè vosaltres teniu activitats tot l'any, les famílies poden venir, hi ha un centre d'interpretació de la natura, hi ha passejos, hi ha fins i tot un lloc on poder dinar, com aquest en el que estem ara mateix.
Doncs bé, nosaltres des de l'empresa concessionària, Limonium, això és una finca municipal, pertany a l'Ajuntament, nosaltres duem a terme la concessió, el que estem intentant és recuperar aquest espai pels tarragonins, perquè malauradament durant molts anys havia estat com un lloc que s'havia deixat anar, en certa manera, per manca de cura, no? Des de les darreres inversions que va fer l'Ajuntament fa 10 anys, això s'ha començat a recuperar, i el que estem intentant és que sigui un lloc on la gent pugui venir en qualsevol moment del dia i del cap de setmana i es trobi alguna cosa diferent. Ja sigui una sortida guiada de lluna plena, que això és una de les activitats que fem que té més èxit, ja sigui un tast de vins, ja sigui una...
Com avui, perdona que et talli.
Sí, sí.
Ens n'heu deixat provar un que es diu Nox, que el fa el celler Pinort, i ens heu explicat que part de la recaptació de la venda d'aquestes ampolles, és un vi ecològic, per cert, anirà destinada a un programa de protecció d'ocells rapinyaires, d'aus rapinyaires nocturnes, dels mussols, vaja.
Un exemple claríssim i fantàstic, pensa, per exemple, que la vinya té un problema, té certs problemes de plagues, algunes dels quals són arnes, i aquests, i també, evidentment, micromamífers i demés, i la protecció del mussol, de l'oliva i dels ratpenats ajuda a fer millor aquest conreu.
Que ben lligat.
Evidentment, el que s'està intentant aquí és practicar una agricultura ecològica suportant-se en els valors de la natura, en aquest cas en els predadors, no?
La gent és prou conscient, a tots tres, La gent és prou conscient quan ve a un lloc com aquest, potser l'Eduard això ens ho podrà explicar, és prou conscient del que implica, de l'impacte que té l'home en la natura, amb les seves accions diàries. Quan vosaltres els feu aquests passejos, aquestes classes, o una activitat com la d'avui, aquest BioBlitz, quina reacció veieu en la gent? Veieu canvi d'actitud?
Total. Sí, clar, això t'ho podran dir els companys. O sigui, el contacte directe amb la natura interpretat i guiat és un valor fantàstic. És a dir, aquí mateix tenim darrere un pot on estem hostatjant durant una estona per poder-la ensenyar una serp d'aigua i la gent al·lucina. Tenim aquí el mateix Jesús, està fent un taller d'invertebrats aquàtics on té larves de libèl·lules, on té sangoneres, on té un munt de bèsties que la gent no coneix i que quan diu això tenim el Francolí, ostres, però el Francolí està molt bé, no?
Ara jo quedaré fatal, perquè sóc fill del Montseny, però avui, als meus 37 anys, he vist una sangonera per primera vegada a la vida.
fas molt malament. Molt malament.
Gràcies.
És que la consciència és una cosa gradual, no? I per això la Setmana de la Natura fèiem activitats d'aquest caràcter també familiar, perquè per arribar a tenir consciència de que hem d'actuar a favor de la conservació, també és important viure la natura, una mica conèixer una sangonera per primera cop, no?
Apropar-se.
Perquè a partir del coneixement apareix després l'estimació i la compromís, no?
I si us demano a tots tres que m'identifiqueu els grans reptes ambientals que viu Catalunya en aquests moments, quins són els que us passen pel cap d'entrada?
A veure, són molts, eh?
No, ja.
Tres. Només tres.
És, a veure, la conservació del territori és cabdal. Hem de tenir en compte que la natura és el lloc d'on traiem tot el que necessitem, ja no pel benestar, sinó per viure mateix.
Sí, esclar.
Clar, d'on surt l'aire? D'on surt la roba, el menjar, l'aigua? Tenim els rius contaminats. És que un percentatge molt elevat dels rius de Catalunya estan contaminats. Els aqüífers, aquí mateix tenim, aquí a Tarragona, a la zona de Tarragona, tenim aqüífers amb aigua que ja no serveix ni per regar. Els arbres es moren quan reguem aquesta aigua.
Llegien un informe de Medi Ambient de l'any 2015 que gairebé la meitat de les aigües subterrànies de tot Catalunya estan contaminades de nitrats i que, per tant, no poden ser aptes per l'ús humà ni per la indústria, tampoc.
Exacte.
Ni per l'agricultura.
Sí, els nitrats és un... Potser el dels pitjors problemes de contaminació de l'aigua que tenim a Catalunya, però també n'hi ha d'altres. També les sals, la sal, que fem servir en molts processos industrials i també a casa. Clar, això són elements que quan entren als aqüífers necessitarem centenars o milers d'anys per poder tornar a utilitzar aquesta aigua.
L'aigua és l'element més important. Quin pes té respecte de l'aire, per exemple? Demà hi ha una gran manifestació a Barcelona, una vegada més, tantes com faci falta, per protegir l'Ebre. El riu és vida en contra del trasbassament. El pla hidrològic és un dels grans reptes en aquest sentit?
És un dels grans reptes. També tenim d'altres, també el sanejament en general de tots els rius de Catalunya. És un assumpte pendent i de difícil solució, perquè representa una inversió econòmica astronòmica, no? Els cabals de l'Ebre són cabdals, i són cabdals per l'economia, són cabdals per l'ecologia, per tothom.
Ara estava pensant, tu has dit economia. Economia i ecologia parteixen de la mateixa arrel, eco, que vol dir casa.
Sí, és que l'economia és l'ecologia. Surt, o sigui, d'on surt l'economia? La base del nostre sistema econòmic és la natura.
Sí,
com he dit abans, tot
de fet, allà. Abans has comentat tu les dades econòmiques de lo que suposa el tercer sector, però caldria puntualitzar una cosa. Això són els diners que es mouen.
Sí, sí, és clar.
Però els valors que està ajudant a mantenir, que són els serveis ecosistèmics, són molt, molt, molt superiors. Llavors, amb molt pocs diners
saps
es poden
passa?
Mantenir enormes valors per nosaltres, enormes capacitats de tenir aigua en condicions, aire en condicions, espais de lleure i, per tant, de salut, com aquest mateix. Quants diners estem estalviant a la salut pública simplement pel fet de que la gent pugui venir a un espai com aquest, pugui fer un passeig, pugui conèixer coses, pugui sentir-se bé, pugui fer una mica d'esport. Això és un estalvi per al sistema de salut pública espectacular.
Si poguéssim quantificar els valors, quantes coses d'aquest món podríem canviar, en el fons, eh?
Evidentment, llavors això és el que... Això, quan preguntaves sobre els canvis, sobre els reptes, per mi un dels reptes importants és el que... Aquí necessitem un canvi cultural en tant en quant a l'apreciació de la natura com a valor patrimonial. Això estem encara molt, molt lluny d'altres països com els anglosaxons, on això, evidentment, on qualsevol persona que es considera mínimament culta té un nivell de coneixement del seu entorn natural bestial. En canvi, aquí, una persona que es considera culta pot no conèixer absolutament res del seu entorn natural i es considera normal. Pot no distingir un gerani d'un pi blanc, per dir-ho d'alguna manera, o una mallarenga d'un gavià argentat, i es considera una cosa, bueno, normal, són bitxos, no? Què més fa? I en canvi, a Anglaterra, qualsevol persona amb un mínim nivell et sap els 50 noms de les espècies d'aus més comunes, 17 noms de papallones, els peixos que hi ha al seu riu, el nom de totes les flors dels prats i les pastures, i aquí això encara no estem en aquest nivell.
Llavors, nois, el problema... Quin és, de veritat, la legislació vigent, la força dels grans poders econòmics o la poca consciència ciutadana en tot plegat?
Home, hi ha una cosa amb això dels reptes important, i és que hi ha un problema global, que cada cop en són més conscients. I quan parlàvem d'economia, ecologia, això és fonamental que ho tinguem en compte. Que la reflexió, l'amenaça, ha de ser global, la percepció de l'amenaça, perdó, ha de ser global. I tots estem compromesos.
Que ens ha de preocupar el mateix que passa aquí a la riba del Francolí que el que pugui passar en una illa del Pacífic que s'estigui enfonsant, vols dir això?
Que el problema és planetari i que ja estem tots davant d'uns reptes que amenacen la pròpia espècie humana. Per això ecologia i economia és el mateix.
Està molt bé que haguem fet aquesta apreciació. Nois, Sergi, Jesús, Eduard, tenim ganes de poder sentir moltes més veus perquè avui aquí hi ha molta gent. Gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies. Gràcies i gràcies per venir aquí al Parc Ecohistòric.
I pel vostre exemple, com el que també us proposem tot seguit, ajuntaments que destinen el 0,5% del que recapten en l'IBI, escolteu aquest exemple, l'impost municipal de béns immobles, a projectes mediambientals. Escolteu la Marta Molina.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes.
Ja fa més d'un any que l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, a Girona, en col·laboració amb la Fundació EMIS, destina un 0,5% de l'IBI, l'impost sobre béns immobles, a medi ambient. Tenim amb nosaltres el senyor Jordi Serra, que és tècnic de medi ambient. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una mica com va sortir aquesta iniciativa. Com vau decidir destinar aquest 0,5%?
Bé, aquesta iniciativa sorgeix de finals de l'any 2013, atès d'una sensibilitat que hi havia en el municipi per fer algun tipus d'actuació per conservació i protecció de la flora i fauna i del paisatge natural del municipi. I vist que, bé, a vegades en els pressupostos municipals doncs, costa introduir aquest tipus d'inversions que poder no es veuen reflexades a curt termini, doncs es va veure que una bona opció era afectar l'IBI, que és un impost que recapta cada any, de manera permanent, amb una aportació simbòlica, que és un 0,5%, però que ens semblava que podria funcionar per poder disposar cada any d'uns diners per fer aquest tipus d'inversions en el medi natural, doncs entre 12.000 i 14.000 euros anuals per destinar-los en aquestes finalitats.
Jordi, vosaltres vau ser pioners a tot Catalunya en començar a implementar aquesta idea, no?, aquesta proposta. Quins projectes heu pogut tirar endavant fins ara?
Precisament a partir del 2013, que va ser el primer any que es va fer aquesta afectació de l'IBI, el primer que vam considerar que calia fer era tenir un document base per saber o per definir unes línies d'actuacions. Llavors, el primer any els diners es van destinar a fer aquest document, que ens va fer una consultoria ambiental. Des de l'any passat i també aquest any ja tenim la previsió d'actuacions, doncs s'han anat fent, per exemple, s'ha restaurat una bassa enmig de bosc amb un conveni amb un propietari, doncs perquè serveixi de reservori d'aigua per la fauna. S'han fet tallers amb les escoles de construcció de caixes nius i de menjadores per ocells. Hem reintroduït espècies de fruiters antigues. Avui en dia els fruiters estan molt hibridats, doncs espècies tradicionals catalanes per tal de poder recuperar aquest tipus de fruita i que, a més, aquestes fruites estiguin a disposició de l'avifauna, sobretot. Tenim tota una sèrie d'actuacions contemplades i, bé, cada any una mica el que fem és convocar una reunió amb propietaris de pagès i propietaris forestals per plantejar-los les idees que tenim des de l'Ajuntament i també els donem peu a participar aquells, doncs ens indiquin en què poden estar interessats.
De fet, vosaltres vau ser pioners i arrel de la vostra actuació altres ajuntaments han començat a fer el mateix. De fet, dins de la mateixa comarca de la Selva, si no m'equivoco, hi ha un altre ajuntament que ja està tirant endavant aquesta iniciativa.
Sí, coneixem que Santa Coloma de Farners ja també va aprovar-ho en el seu ple per tirar-ho endavant. Doncs nosaltres ens posem a disposició des de l'Ajuntament perquè ens truquin, ens preguntin. Tenim el document bàsic que ens serveix una mica de guia que els hi podem passar i també es poden posar en contacte amb la Fundació EMIS, que és amb la Fundació que tenim el conveni per tirar endavant totes aquestes proposes.
La Fundació EMIS, que com a curiositat hem trobat que és el nom científic de la tortuga de l'Estany.
Sí, és la tortuga d'Estany. Sí, ells van començar una mica en l'àmbit de Ribera de Santa Coloma en recuperar hàbitats i reintroduir aquesta tortuga en perill d'extinció per influència d'altres tortugues forànies.
Molt bé, Jordi, doncs esperem que el 0,5% de l'impost de béns immobles d'altres ajuntaments també es continuï o es dediqui a projectes de custòdia del territori i protecció del medi ambient. I vosaltres sou un exemple de com tot això es pot tirar endavant. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, vosaltres.
3:45 de la tarda, fem una pausa, tornem de seguida en directe des de la Setmana de la Natura. No marxeu.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Del 30 de juny al 3 de juliol arriba la tercera edició del festival premiat com el millor de l'Estat, el Vida, Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú, amb el patrocini d'Estrella Damm. Amb Wilco, The Divine Comedy, Chic Chic Chic, Too Many DJs, Manel, Nada Surf i molts d'altres. Per més informació, entra al nostre web vidafestival.com o a les nostres xarxes socials.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat de la nostra carn seleccionada.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Llom de noi en format estalvi a 14,90 euros al quilo.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a hipercor.es.
Adeu a la màniga llarga. Adeu als jerseis. Hola als polos d'Antonio Miró. La Vanguardia i Mundo Deportivo t'ofereixen la col·lecció de 3 polos d'Antonio Miró per aquest estiu. Disponibles en 3 colors i en 3 talles. Cada dia, un estil. Cartilla diumenge 12 només amb La Vanguardia i Mundo Deportivo.
Convicció. Creure sense concessions en la victòria. Si la podem esmaixar, millor que deixar-la caure. Després d'un rebot poderós de l'aval, arribant des de darrere amb Satoranski i Dolman o buscant la Liu. Cap a baix amb força i el camí farà baixada. Semifinals, play-off, Liga Endesa. Un equip, un objectiu. Segon partit, Barça-Lassa, Laboral Cotxe. Diumenge 5 de juny a 1:15. Entrades a fcbarcelona.cat. Omplim el Palau.
No et perdis el nou número de la nova revista Cuina. Aquest mes, arrossos. Cuina ja és al teu quiosc. Solidaris. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, amb Adrià Bas.
Perquè aquest pot ser el millor dia de les nostres vides. Avui, en directe, des del Parc Ecohistòric del Pont del Diable de Tarragona. I quan vulgueu, també, a catradio.cat i a les xarxes socials. La renda agrària a Catalunya, és a dir, el que guanyen els pagesos i els ramaders del país, ha caigut a l'entorn d'un 40% des de l'any 2001. I una de les conseqüències de tot plegat és que no hi ha relleu generacional al camp. La pagesia s'està fent vella, s'està envellint, amb tot el que això comporta. Parlem, doncs, de sobirania, perquè de com tractem el medi ambient en depèn directament la nostra alimentació, l'aire que respirem, l'aigua que bevem, però també la feina, la família i el desenvolupament dels nostres agricultors, dels pagesos, dels ramaders i, en aquest cas, també dels pescadors.
Nostra terra porta per bandera vinyes verdes i camps de conreu. Quatre pins que no han vist mai cap vela, la força i el coratge dels déus.
Quins són els reptes de la sobirania alimentària a Catalunya? Per identificar-los, hem contactat amb Gustavo Duc. Ell és el director de la revista Sobirania Alimentària a Catalunya. Mirem cap al territori. Què podria fer Catalunya si penséssim en una agricultura diferent a la que tenim actualment?
Catalunya podria alimentar amb prou autosuficiència a la seva població. Encara que aquest no és la voluntat de la sobirania alimentària, el que ens està dient és que no podem acceptar models agrícoles com els actuals de Catalunya, on impera la producció per l'exportació, com el cas dels porcs o de la fruita, i elimina les possibilitats de produir cap als mercats locals.
Actualment, Catalunya és un territori que depèn de la importació d'aliments de l'exterior, i això comporta conseqüències pels països del sud.
Tenim terres dels països del sud conreant específicament per nosaltres, quan nosaltres tenim terres i territori suficient per satisfer la nostra alimentació. I quin és el gran repte i quina és la gran dificultat que pot tenir un model de sobirania alimentària a Catalunya? La falta de pagesos i pageses. Estem al voltant de 40.000 persones dedicades a la producció d'aliments, i això és insuficient si volem una agricultura pròpia i alliberar a totes aquelles persones dels països del sud que avui en dia, si no poden menjar, moltes vegades és perquè estan produint pels interessos de l'agroindústria i les exportacions alimentàries.
Gustavo Duc comenta que Catalunya produeix, per exemple, el doble de porcs dels que necessitem i té gran part de les terres dedicades al cultiu de cereals que necessiten aquesta ramaderia, mentre continuem important aliments de l'exterior per aquesta planificació cap a l'exportació. Fem un mapeig de Catalunya. Què hauríem de fer per començar a parar més atenció a la sobirania alimentària?
Substituir la gran agroindústria dels porcs i la gran agroindústria exportadora de fruites, substituir aquest model d'agroindustrial per petites finques, per pagesos joves i pageses joves que vulguin tornar a treballar al territori i que vulguin produir mirant cap a dintre el territori, no mirant cap enfora.
Però aquí el problema no és la falta de pagesos, sinó que la terra és molt cara.
Perquè hi ha usos especulatius darrere d'ella, perquè les grans empreses porcines requereixen terra, fixeu-vos, per abocar purins a la seva producció, i també, certament, en un model on impera la importació d'aliments barats d'altres països, sortir-se endavant en produccions de petita escala realment és complicat. El que caldria serien polítiques que ajudessin aquesta gent jove a adquirir la terra, bancs de terra, treballar terra que avui en dia està en desús, i polítiques de circuits de comercialització d'aliments diferents a les actuals que donin prioritat i que donin facilitat a aquestes noves tendències, no?
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Gairebé 3:15 de la tarda.
Si un dia pares per ma terra, terra que veu néixer el sol, no t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells tors. No t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or.
No em diguis, Eduard Costa, que la Rosa no t'ha triat bona música avui, eh?
És una dolçó tremenda, això.
La Rosa Sala.
Molt
bé.
Dies
que no és bonica.
Sí, sí.
Com ha anat el BioBlitz?
Molt bé, molt bé. Ha estat aquí arribar i moldre. Hem vist de tot. Veies tota la mainada al voltant de les mostres que tenien dels rius i amb la lupa binocular anaven catalogant cada bitxo i crec que són vivències. Crec que abans m'ho comentava en Jesús, que de l'associació SEN, que em deia tornes al cap d'un any i se'n recorden de que els hi vas dir que l'espia dimonis feia allò, o que el cargol de riu tal, o que la culebra o la serp, o... Mm-hmm. Són vivències. Jo crec que és la manera més directa per entrar a les persones, no? Viure-ho.
Avui ho hem fet d'una manera ciutadana. Tu quan feies de biòleg, ara ets músic, però quan feies de biòleg, en feies d'aquestes sortides?
Sí, sí, sí. Vaig tenir la sort d'anar a Mequinensa a fer anellament de daus. Recordo de fer un cens de llúdrigues als Aiguamolls de l'Empordà, o fins i tot a la Vall Ferrera vam anar a catalogar els arbres d'aquests centenaris. I tornes a això. Estàs allà i pots estar 10 hores per veure una llúdriga, o pots estar perdut a dalt de la muntanya sense arbres que porten 300 anys allà penjats, no?
Jaume Soler i Maria José Chessa, què tal? Com esteu?
Hola.
Bona tarda.
Molt bona, bona tarda.
La Maria José és experta en líquens.
Això mateix.
I el Jaume, en un munt de coses, en mamífers, en micromamífers, en ratpenats, en peixos... Vosaltres avui participeu com a biòlegs, com a guies, en aquest cens, en aquest BioBlitz. Com porteu el dia?
Bé, anem fent una mica com podem, perquè són diferents cosetes i quan et poses a mostrejar, doncs sempre estàs una mica a l'expectativa de la sort que tindràs, que també en necessites, no? Estudiant la fauna no només és posar les cartes i fer la feina, sinó que a més tinguis sort i
clar, perquè tu pots pensar que faràs un recompte, però després acabes el dia i no has trobat allò que buscaves o allò
Exacte.
Que t'agradaria haver trobat.
Exacte.
Maria José, quina és la importància dels líquens, d'una cosa tan petita, tan menuda que no la veiem, però que en el fons és bàsica?
Doncs sí, realment són molt importants, perquè d'alguna forma, una vegada que has après a llegir el llenguatge dels líquens, doncs t'expliquen moltes coses.
No? Com a què?
Els líquens són indicadors de la puresa ambiental, de la qualitat de l'aire. Mm-hmm. Aleshores, malauradament, moltes de les nostres ciutats, els nostres pobles, degut a la pol·lució, degut a la contaminació, doncs són deserts liquènics, no? Aleshores, espais com aquest, o sigui, mires a qualsevol lloc d'aquí, ja tens alguns líquens, no? És fàcil veure això. Aleshores, en aquest nivell, doncs, ja us dic, són molt importants, perquè d'alguna manera el que no és bo pels líquens tampoc és bo per nosaltres, no? O sigui, a llocs on hi ha pocs líquens No són llocs massa aconsellables de viure.
I quina és la seva relació amb la resta d'elements d'aquesta cadena, d'aquest ecosistema?
Bé,
a qui serveixen els líquens? Qui els necessita? Quina espècie els necessita?
A veure, els líquens són bastant peculiars perquè, de fet, no és un organisme. Són com a mínim dos o més. Mm. Aleshores, és un fong o un micobion, sí. I després tenim una alga o una cianoprocariota, val? I units amb la seva estratègia, que es diu simbiosi, no? Formen un microecosistema capaç de viure on altres organismes no poden viure.
I s'enganxen a on?
Bé, vull dir, es fixen en diferents substractes, sobre les roques, sobre les escorces dels
arbres,
sobre el terra, no? I el que et comentava, no? O sigui, si tu te'n vas a dalt de tot l'Everest, a la roca darrere abans d'arribar tot que sigui neu o gel, què et trobaràs?
Un líquen.
Si te'n vas al desert d'Atacama, allà que no viu ningú, què et trobaràs també allà?
Un altre líquen.
Un altre líquen,
no? I segurament d'espècies diferents.
Doncs aleshores hem de pensar que a nivell de situacions extremes nobles, de lo que ens poden trobar a la Terra, pues sempre tindrem això, no? Però el que no suporten són la situació de contaminació.
Parlem... Mira, aquesta taula, sense voler-ho, ha sortit de coses molt petites, molt menudes, dels micromamífers i dels insectes i d'uns mamífers que volen, que són molt simpàtics, a mi particularment m'agraden molt, que són els ratpenats. De tot això, el Jaume en té un gran discurs perquè creu que són bàsics per mantenir un ecosistema. Quin és el valor de micromamífers com el ratpenat?
Bueno, si hagués de començar pels micromamífers, realment és un grup de mamífers que... Donat que hi ha molts altres animals que s'alimenten d'ells, són autèntics sostenidors, diguéssim, d'ecosistemes i hi ha poblacions de carnívors que en depenen d'ells, de rapinyaires, etc. O sigui, que les seves poblacions són molt importants de per si, a part del seu paper que puguin fer també a nivell de... i fins i tot de controladors de llavors, de plantes, d'emmagatzematge i distribució de llavors que no s'arriben a menjar mai i, per tant, també afavoreixen la germinació de plantes i la disseminació d'aquestes llavors per l'espai.
Per tant, són responsables de la composició d'aquests boscos mediterranis.
Parlant
d'aquests en els que estem ara, eh?
Sí, en bona part ho són. Sí, sí.
Aquesta nit fareu recompte de ratpenats. Quants penses que en trobareu? Hi ha una colònia important aquí?
Com et deia, és difícil dir, bueno, també en part perquè el mostratge principal l'hem de fer aquesta nit. Però només per avançar-te una primícia, bueno, ahir quan vaig venir a preparar unes feines així per mostrejar els micromamífers i els peixos, em vaig quedar una estoneta i com a mínim en vam veure tres d'espècies, que és el ratpenat de vores clares, la pipistrela nana i el ratpenat dels graners. Serien tres que ja podrien confirmar que fan ús de l'espai, com a mínim a la part del riu, i aquesta nit, doncs, veurem, no?
Clar, tot això per la importància del riu, perquè allà on hi ha aigua s'hi generen molts tipus de vida.
Exacte. I sobretot els ratpenats, perquè el que són, principalment, i això ho faré com a comentari general, perquè no conegui aquests animals, tots els ratpenats que tenim a Catalunya s'alimenten bàsicament d'insectes. Excepte alguna espècie que pugui menjar puntualment...
Fruita o...
Peixos, no fruita, però alguna espècie de peixos que pugui capturar a la superfície. Estem parlant de peixets molt petits i alguna altra espècie que pugui capturar algun ocell puntualment o algun altre animal, però bàsicament insectes. I, per tant, clar, ells sempre van on més n'hi ha, no? I al riu, doncs, n'hi ha molts.
Clar, on hi ha aigua.
Sí.
Eduard Costa, identificacions com les que avui podem veure a Tarragona, al llarg de tota la Setmana de la Natura se n'han fet a diversos llocs del país i les han concentrades en una aplicació que crec que tens instal·lada al teu mòbil, oi?
Sí, hi ha una aplicació que es diu iNaturalist i és molt pràctica i molt fàcil de fer anar, que és, bàsicament, quan veus una espècie que... un organisme que que t'ha sorprès o que, o que no t'esperaves trobar i que el vols catalogar, li fas la foto, li poses les dades. Òbviament, si estàs al costat d'un especialista, doncs...
Per documentar-lo.
Pots documentar-ho i ho publiques. Llavors, crees tota una xarxa de coneixement i hi ha un mapa que et permet veure quines espècies s'han vist en aquella regió geogràfica.
Quines t'han cridat l'atenció?
Ara estem actualitzant l'aplicació.
Ara és aquell moment que la cobertura falla, eh?
La cobertura, ara, en aquest mateix moment...
Bé, no pateixis, mentrestant.
Ara la tinc, ara la tinc.
Sí?
Sí, mira. El puput... han barrejat també... O sigui, tot entra per plantes, per vertebrats, invertebrats. Llavors tens moltes aranyes, marietes... molts tipus de papallones. Llavors és maco veure que la gent és com un Instagram de la natura, no? I això m'agrada. M'agrada veure aquesta interacció.
Maria José, jo llegia aquesta setmana, i Jaume, a Catalunya tenim una de les grans reserves de papallones més importants de tota Europa. Crec que és el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Tu ara deies fa una estona, els líquens són grans indicadors de l'estat del medi ambient en un entorn. També les papallones diuen que ho són, i també els ocells. De quina manera aquests animals ens aporten aquesta informació?
Ocells, papallons, vols que comenti...
Els que vulguis. Perquè el que m'adono és que cada animal és tan important que realment dona indicadors del per què és bàsic que es mantingui i que es reprodueixi en un entorn determinat.
Bé, les espècies indicadores, per dir-ho així, bàsicament, i els que ho són molt bons d'indicadors, sobretot són aquells que tu saps que estan allà perquè hi ha unes condicions molt concretes, val? Perquè tenen uns requeriments ecològics que si no hi ha aquella planta o no hi ha un punt d'aigua o no hi ha aquest clima o aquestes condicions concretes, no hi són. Llavors, tant en el cas de les papallones com en el cas dels ocells, sempre hi ha els especialistes que, si no tenen un bosc d'aquestes característiques, etc., no hi són. Amb el que deies del Pirineu, que el que es dona el cas en el Pirineu és que tens condicions mediterrànies i condicions ja més europees, hi ha moltes espècies diferents de plantes, es donen condicions ambientals molt variades, i, per tant, això dona cabuda a més espècies, i per això la riquesa és més gran. No sé si anaves una mica per aquí o...
Sí, perquè m'agrada detectar com amb determinades espècies podem analitzar quin és l'impacte de la natura en aquells entorns, sobretot per prendre consciència des del punt de vista de les persones, que per alguna cosa avui estem fent aquest programa i per alguna cosa avui ens hem reunit tanta i tanta gent. I mira, d'aquesta manera, deixeu-me que us presenti l'home que va dir... Jo abans era consumidor de natura, ara, en canvi, en formo part. En sóc ambaixador. Albert Bosch, aventurer, motivador ambiental. Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Mira, molt bé, content de parlar amb vosaltres.
Et saludem, ets a la Costa Brava en aquests moments, perquè tinc entès que avui és el teu aniversari, així que per molts anys, Albert.
Ostres, gràcies. A més, ho estic celebrant amb tots els companys de batxillerat a la Cala Joncols, un lloc on s'ha limitat la construcció i gràcies a l'activisme de moltes associacions com aquestes es preserva a l'entorn a partir d'ara, perquè s'han fet molts desastres amb aquests entorns, a partir d'ara està molt conservat.
És interessant, perquè ho he dit en començar el programa, tu, Albert, has pujat als 7 cims més alts del món, els 7 Summits, que en diuen, has corregut el Dakar 9 vegades i una d'elles va ser el primer pilot en fer-ho amb un vehicle elèctric, has creuat també el Pol Sud tot sol i tu has estat un gran consumidor de natura i un bon dia, però, vas fer el canvi. Com podem passar, doncs, de la consciència al compromís? Què és allò que tu et va servir i que ara tu intentes transmetre a la gent a través de les teves xerrades?
Bé, jo el que passa, suposo, com la gran majoria de gent, malauradament, em fixava amb els meus objectius, amb el que volia, amb el que em produïa plaer, i no em fixava amb l'impacte que feia allò que jo volia, no? Assolia muntanyes, guanyava o buscava guanyar o competir, i no em fixava amb la implicació que tenia això amb el medi que utilitzava, que era l'entorn natural, no? I, bueno, va ser sobretot a través del projecte 7 Cims, veient alguns dels llocs més macos del món, però més dèbils i més amenaçats sempre per la interacció amb l'humà, que va dir, hosti, això no és possible. Estimo molt la natura,
l'utilitzo, la consumeixo, però no faig res per la natura. Sobretot baixant de l'Everest em va agafar una espècie de xoc de consciència i vaig dir mai més faré alguna cosa que no tingui un impacte positiu en la natura com a compromís prioritari. Bàsicament això, no? I és una cosa senzilla, però per mi va ser molt important. Estimar una cosa no vol dir només consumir-la, vol dir respectar-la i voler el millor per ella. Per mi això és estimar. I si estimes la natura, no només l'has d'utilitzar, sinó que l'has de respectar i desitjar el millor. I no sovint no ho fem.
I sobretot, no és tan fàcil com dius, Albert, però sobretot perquè fa la sensació que estem perdent la perspectiva de la natura, no? Que per culpa de la vida a les ciutats és com si haguéssim construït una mena de gran mur que ens separa dels boscos, dels camps, de l'aigua, del medi ambient, i que l'estem perdent de vista, no?
Sí, no, no, evidentment no és només culpa de la vida a la ciutat, però és cert que la meitat de la població de la humanitat al 2050 viurà en ciutats, perdó, ja viu en ciutats. Al 2050 diuen que serà el 70%, o sigui, 6.000 milions de persones al 2050, 3.300 ara. Viure a la ciutat està molt bé i a vegades és més sostenible que viure dispers en l'entorn, però també comporta, entre altres coses, que quan tu engegues la jeta et surt aigua, quan vas al supermercat està ple de coses, de recursos, i a vegades et sembla que no formes part de la natura, sinó és una cosa a part, una cosa que consumeixes quan vas de vacances o cap de setmana, que dius que maco, però forma part de tu. I els que estem vivint a la natura i vivint de la natura, a vegades, en el meu cas, com a aventurer, doncs crec que hem de ser d'alguna manera uns ambaixadors d'aquest compromís i aquesta consciència.
I una de les coses que fas, perquè sembla fàcil, però no ho és tant, és xerrades davant del món de l'empresa, Albert. La gent a la qui tu ara intentes encomanar aquesta passió per la natura i que, en el fons, amb la seva feina tenen un gran impacte a gran escala mundial, no?, moltes vegades.
Certament, perquè a part de ser un ambaixador, que jo m'autoconsidero com a persona compromesa, etcètera, etcètera, i fer aventures compromeses relacionades amb l'impacte en el medi ambient, l'impacte positiu al medi ambient, jo estic molt relacionat amb les empreses perquè faig un munt de xerrades i estic molt relacionat, i penso que un dels grans actors de la societat és el món empresarial, que tots hi treballem, d'una manera directa i indirecta, empreses públiques o privades, i el fer tantes coses, aquests actors tenen un impacte molt fort, i aquest impacte pot ser positiu i negatiu. Jo intento que vulguin les empreses com a compromís, a part de guanyar diners i crear feina, lògicament, que és el seu objectiu poder prioritari, però em sembla una condició de tenir un impacte positiu i compromès. I a vegades la solidaritat social és més fàcil, és més agraïda, perquè afecta més a les emocions de la gent, que ajudis a unes coses de persones, d'humans, que s'ha de fer, però la natura és més desagraïda per les empreses, perquè requereix canvis i no és tan fàcil vendre una campanya d'ajuda o de suport o d'equilibri amb la natura. I intento sempre predicar, sempre que puc, i bueno, i a més compromès amb alguns moviments de sostenibilitat empresarial, perquè penso que és un gran agent de canvi que necessitem portar cap a aquest camí.
Albert, ja veig que t'hauríem d'haver convidat aquí a la taula, però tampoc no et volíem aixecar l'aniversari. Moltes gràcies per haver intervingut avui als Solidaris.
Moltes gràcies, felicitats pel programa i sobretot felicitats a totes les entitats que, mica en mica, amb les microactuacions aconsegueixen fer un futur millor per tots al voltant de la biodiversitat. Gràcies.
Està clar, i abans de plegar, jo vull donar les gràcies al Jaume, a la Maria José, a l'Eduard. Gràcies, nois, per haver vingut.
Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
I saludar, abans de marxar, la Sandra Carrera, la coordinadora de la Setmana de la Natura a la xarxa de custòdia. Sandra, demà un gran dia, el millor. Demà brollarà tot, eh?
Sí, efectivament. Demà celebrem la campanya Recuperem 50 Fonts, gràcies a la qual es mobilitzaran entitats, ajuntaments, escoles, per recuperar fonts a casa nostra. Alguns exemples: la font de l'Ullal als Ports de Beseit, la font de Fontanilles de Viladrau, en trobareu arreu de Catalunya. Ho podeu consultar a la web.
setmananatura.cat. Molt bé, Sandra, gràcies. I gràcies a tots per acompanyar-nos avui aquesta tarda. Gràcies al Parc del Pont del Diable. Gràcies a la xarxa de custòdia de voluntariat ambiental. Entre tots hem intentat donar-vos idees per passar de la consciència al compromís. I com va dir no sé qui, no el feu malbé, que els bons planetes són molt difícils de trobar. I el que no és difícil de trobar és els Solidaris. Dissabte que ve, aquí com sempre, a les 3 a Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé. Adéu-siau, lo riu és vida.